Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
A partir de les 12 de la nit ha començat ara sí de manera oficial la campanya electoral per les eleccions del 12 de maig al Parlament de Catalunya. Dic de manera oficial i oficiosa perquè és evident que els actes comencen ja molt abans de les 12 de la nit i, de fet, els mítings i debats, tot i que sense poder demanar el vot de manera directa, ja han començat de fa dies. Una campanya electoral que es comença a enterbolir pels retrets que ja s'han començat a llançar uns sobre els altres i els altres sobre els uns, els que, ja em perdonareu, un mai s'acaba d'acostumar esperant un discurs més propositiu. Però si alguna cosa ha marcat de forma evident l'inici d'aquesta campanya electoral és la indecisió de Pedro Sánchez sobre el seu futur. Recordem que arran de les darreres acusacions cap a Begoña Gómez, la seva dona, el president del govern espanyol ha cancel·lat la seva agenda durant 5 dies fins al proper dilluns per saber si plega o no. Uns l'han fet màrtir i altres li mostren comprensió i per altres ha estat font d'atac. Sigui com sigui, serà una campanya electoral llarga, amb més debats, però sobretot amb més tensió per unes enquestes que no acaben de definir el panorama polític postelectoral. Fa dies que ho venim dient, lo important de les catalanes d'enguany no és qui s'endú la majoria de vots, sinó qui podrà formar govern, i això, hores d'ara, sembla que serà una tasca titànica. Un minut que passa de les 8 del matí, repassem els principals titulars d'aquest divendres 26 d'abril.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julvé, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Ho dèiem ara, aquesta mitjanit ha arrencat oficialment la campanya electoral amb la penjada de cartells. Totes les enquestes remen a favor del PSC, amb fins a 40 diputats.
Sí, aquesta segona posició es postularia amb un frec a frec entre Junts per Catalunya i Esquerra amb un lleuger avantatge dels de Carles Puigdemont a les urnes. El Partit Popular creixeria a costa de Ciutadans i Comuns i la CUP lluitarien per intentar no perdre vots.
Uns comicis amb Pedro Sánchez en el punt de mira pels dies de reflexió que s'ha pres per decidir si dimiteix o no arran de la investigació judicial contra la seva dona, Begoña Gómez, per tràfic d'influències i corrupció.
Sí, els partits catalans han obert campanya adreçant-se sobretot al president Pedro Sánchez. Recordem que el cap de l'executiu espanyol ha anul·lat tota la seva agenda fins dilluns i, per tant, no ha participat, com estava previst, a l'acte d'inici de campanya del Partit Socialista Català Sabadell.
I, de fet, la que faltava. Aquest dijous, Manos Limpios ha admès que la seva denúncia a la dona del president espanyol podria estar basada en informacions falses.
L'associació d'ultradreta explica que la seva denúncia està basada en les notícies que van publicar alguns mitjans de comunicació i que ara, per tant, haurà de ser el jutge qui haurà de dir si aquestes informacions són certes o no. La Fiscalia ja ha demanat arxivar la causa contra Begoña Gómez.
I tornant a casa nostra, els sindicats de presons han desconvocat la vaga després d'acordar amb el Departament de Justícia millores laborals i de seguretat.
Alguns sindicats havien convocat l'aturada per avui i també per l'11 de maig per la mort d'una cuinera de la presó de Mas d'Enric a mans d'un reclus. Això va ser el març passat. Els sindicats CECIF i ACAIP s'havien desmarcat d'aquesta jornada de vaga.
I en plan esportiva, Xavi Toscano, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Xavi Hernández diu que es queda el Barça pel bé del club i perquè ha recuperat la confiança del projecte.
Sí, l'entrenador blaugrana seguirà, recordem, fins al juny del 2025. Després de la confiança que li han mostrat, ha dit la Junta al complet, i la complicitat dels seus jugadors. Xavi assegura que el projecte que va arrencar ell mateix serà guanyador.
Tot plegat a les portes d'una nova jornada de Lliga.
El líder, el Real Madrid, obre avui el calendari amb la visita al camp de la Real Societat. Serà a partir de les 9 de la nit. El Barça no jugarà fins dilluns, també a les 9, i demà ho farà el Girona amb les baixes d'Estuani, de Jan Couto i Juanpe, que han xocat de cap en l'entrenament d'ahir dijous i van haver d'anar a l'hospital.
Judit Vallès, bon dia.
Bon dia, Joan.
Què ens expliques avui a la cara B?
Avui parlarem d'una sentència innovadora per haver insultat el seu superior a la feina. Després explicarem on han anat a parar els maons del monument de les víctimes de l'11M a Madrid i escoltarem la nova cançó de Love of Lesbian en col·laboració amb Rigoberta Bandini.
De seguida us ho expliquem tot plegat. 4 minuts que passen de les 8 del matí. Abans, però, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, i a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan.
Com tenim avui el cel?
Doncs mira, ara comencem amb alguns núvols, un matí doncs aparentment tranquil, però la situació amb el pas de les hores s'anirà doncs complicant i ens anirà portant cada vegada més núvols. De moment, aquest matí fred, 11 graus ara a Barcelona, on de matinada ha plogut fins a 3 litres d'aigua per metre quadrat, 9 graus a Girona, 7 a Lleida, això és fred, 12 graus a Tarragona, per tant, precipitacions per abrigar-nos aquest matí. I avui les temperatures diurnes pujaran una miqueta respecte a les d'ahir, però allà on més pugin, cap a Tarragona, punts de l'interior, no passaran dels 20 graus, a molts punts de la costa, 16, 17, 18 graus aproximadament. Serien temperatures, doncs, de començaments de març i no pas de finals del mes d'abril. A partir de migdia, els núvols creixeran amb força i començarà ja a ploure, sobretot comarques del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i, de cara al vespre, a d'altres punts de Catalunya. Per tant, a bona part del país, al matí encara se salvarà, a la tarda més núvols i al vespre sí que pot ploure a qualsevol indret. Demà dissabte, pluges generals i generoses. Tindrem una situació de vents més humits de mar cap a terra i demà pot ploure a qualsevol indret de Catalunya. A més, al Pirineu també nevarà. Molt bona notícia, perquè això també seran reserves d'aigua de cara a la primavera i a l'estiu. I de cara a diumenge, doncs, continuarà havent-hi precipitacions al Pirineu, Prepirineu, al matí a les comarques de Lleida. A la resta s'obriran clarianes, sobretot de cara a la tarda. Per tant, la primera part de diumenge encara marcada per la inestabilitat, pels ruixats, i a la tarda moltes més clarianes. Tot això amb unes temperatures que, grau amunt, grau avall, tots no experimentaran canvis significatius. Sí que demà al matí farà menys fred, però les màximes, com que estarà ben tapat, seran una miqueta més baixes. I a mitjà termini, tercari, dilluns i dimarts de la setmana que ve, encara no acabaria de fer net, i podrien tenir també ruixats. No serien pas generals, però vaja, són bones notícies, tot i que, evidentment, això pot fer la guitza més d'un, però amb la situació de sequera és una pluja molt benvinguda que es recollirà perquè plourà tot arreu.
Precisament, Jordi, un té la sensació, no sé si certa o no, però un té la sensació que aquest abril ha estat plujós.
Sí, sí, de fet, a veure, març va ser un mes amb pluges per damunt de la mitjana. Abril, no tot arreu, però molts punts del país, i sobretot allà on convé que plogui, que és a les capçaleres dels rius, també està sent un mes plujós. De fet, està sent un mes normal, que veiem molt mal acostumats de la sequera de mesos anteriors. De tota manera, les previsions de més llarg termini ens indiquen que maig i juny no seran tan generosos pel que fa a precipitacions, però sí que tens raó que el mes d'abril està plovent el que toca per aquesta època de l'any i, per tant, doncs, en aquest sentit, els embassaments s'estan omplint i és una molt bona notícia en aquest sentit.
Jordi Miralles, com sempre, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana, que vagi molt bé.
Igualment, bon dia.
I hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Carla Buigas, què tal? Bon dia.
Bon dia. Es mantenen dos carrils tallats a la B20 a Tiana, al Maresme, per un accident a primera hora d'aquest matí que ha obligat a tallar la calçada. Encara hi ha congestió en 2 quilòmetres en sentit Mataró. A la P7 a Constantí ja s'està normalitzant la situació després d'un altre accident que també ha obligat a aturar la circulació, tot i que encara hi ha vehicles al voral, només hi ha 0,5 quilòmetre de lentitud. I a banda d'aquestes incidències, les retencions habituals d'aquesta hora passen per 6 quilòmetres a la B23 i a la 2 amb densitat fins a Cornellà, també a la C58, al tram de Sabadell i a l'arribada al Nus de la Trinitat i a Ripollet en sentit nord. A la P7 al Vallès hi ha retenció habitual a Barberà. I pel que fa a les rondes de la capital catalana, a la Ronda de Dalt, trobem lentitud al tram de Santa Coloma en sentit sud i 7 quilòmetres a la Ronda Litoral, també cap al Nus del Llobregat. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Rafa Sanahuja, hola, hola.
És que m'he quedat impactat amb el comentari que s'ha fet per via interna. És igual, no passa res.
Ah, perquè porta un barril de cafè, la Júlia, cada Julia. Matí.
Clar, sí
però... I és el nostre Sant Bernardo particular.
Molt bé.
Bueno.
Insinueu que és un cafè tocadito?
Cafè amb llet.
Et diria que no.
Va. Ja darrerament veig les notícies molt alegres.
Sí.
Saps què vull dir?
Sí. Ai. Aquí li donem el bon dia,
sí,
avui, va.
A una biblioteca, la més maca del món, que la tenim a Barcelona. Mare, 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 Barcelona. Ella tiene poder, Barcelona.
Torna més forta. I ni les de Barcelona són les que tries normals, eh?
Com? Què has dit?
Ni les de Barcelona, les tries normals.
Perdona, aquesta no et sembla una cançó normal? No. I què li veus d'especial? Bueno, és igual. És Manu Chao, eh?
Sí. Per això, precisament per això.
Cantant de Barcelona. Eh? Mare, mare, mare,
està
Barcelona.
Està tocadito, com el cafè de la Júlia.
Ai,
Manu Chao, bueno. Prou, eh?
Tira-me l'aliento, Julve.
Va. Bon dia, anem al bon dia.
Això ho diuen les mares. Tira-me l'aliento.
És veritat.
Home, clar.
Manu Chao també li diria. Va.
No, jo a Manu Chao no li diria. Pot ser molt dur, això. Bueno, bon dia per a la biblioteca Gabriel García Márquez. Parlem de cultura una mica,
va. Sisplau.
De Barcelona, considerada la millor biblioteca del món, que un cop més ha estat reconeguda. Ara ha guanyat el premi Mies van der Rohe d'Arquitectura Emergent 2024. Arquitectura Emergent, concretament.
Sí, 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 sí.
La Emergent. El guardó d'Arquitectura Contemporània de la Unió Europea. La biblioteca de l'estudi madrileny Suma Arquitectura ha estat l'escollida entre 362 obres nominades per aquest guardó. Per tant, molt de mèrit. El lliurament es farà justament a Barcelona el 14 de maig, en una jornada que donarà el tret de sortida de les setmanes d'arquitectura. Per tant, enhorabona i bon dia i honors. Recordem que la biblioteca està situada al districte de Sant Martí de la capital catalana. M'estic ofegant, no passa res.
Has deixat sorda mitja Catalunya ara mateix, eh? No passa res. Pues
mira, el remato.
Tranquil·litat.
Ara ja no escolta res ningú. Perfecte.
Vols una mica de...
Una mica de què?
Un cafè amb llet?
Has dit? Vols alt?
Algo de cafè llet.
Algo de cafè llet, val. Escolteu, que jo estic intentant donar bon dia a una biblioteca. La García Márquez, que està al districte de Sant Martí de la capital catalana i que ja va rebre el Premi Internacional a la millor biblioteca pública del 2023, prestigiós guardó que es va disputar amb un centenar de biblioteques de tot el món. I l'any 2022 els seus creadors van ser reconeguts amb el Premi Ciutat de Barcelona d'Arquitectura. També et dic una cosa, tothom vol anar-hi i es posa una mica impracticable, inaccessible.
Sí, eh?
Sí, sí.
Es van queixar una vegada, sí.
Bueno, perquè, clar, allò, no sé si la gent va llegir, va fer-se una passejada per allà.
Mirar-ho i a fer-se selfies.
I, en fi, no passa res, però és molt maca, Jo he estat i sí. La veritat és que és molt maca. I, a més, tenia un apartat de Francisco Ibáñez que em va agradar moltíssim perquè dic, escolta, quin detall, tu. Però, vaja, com tantes coses a Barcelona. Impracticable
sí.
I inaccessible. Però, bueno, bon dia per aquest premi també a la García Márquez.
Avui que parlaves de cultura en aquest bon dia, mira, jo m'hi sumo, perquè mai em significo políticament i no serà avui una excepció, però les coses quan es fan bé, es fan bé. Ahir Natàlia Garriga, la consellera encara de Cultura, s'acomiadava una mica del seu departament, el sí. Cercle de Cultura, que és un cercle molt lligat al Cercle d'Economia, per entendre'ns. En un acte on hi havia moltíssima gent del món de la cultura,
sí.
I va destacar una mica doncs, el que havia fet durant la seva obra de govern, que no està gens malament. Dues coses a l'hora de felicitar Natàlia Garriga. Ajuntar tota la gent de la cultura i que estigui d'acord que la feina s'ha fet ben feta no és gens fàcil.
Té prou mèrit.
Gens fàcil.
Perquè si alguns són crítics, són la gent de la cultura.
Són la gent de la cultura, precisament. I la segona, ens hem de remuntar abans del procés independentista, i si no erro, perquè ho estic dient de memòria, si algú té la informació amb certesa, ja me la passarà, però jo crec que des de Ferran Mascarell no hi havia un cap al Departament de Cultura que aguantés una legislatura sencera.
Doncs mira...
Natàlia Garriga ha estat 3 anys.
3 anys, eh?
Gairebé 4. Gairebé 4.
Per tant...
Però és que ni un,
Vols dir
any
que...
i mig, 2 anys...
Vols dir que ho ha fet prou bé, la dona, no?
Vull dir que ho ha fet prou bé.
Per tant, des d'aquí enhorabona, perquè no és fàcil fer les coses bé.
Bon dia
bé.
També per Natàlia Garriga. Dic perquè ja que obries en pla
sí, home,
cultural,
sí.
Dic, calla, deixa-m'ho dir això.
Sí, 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 t'has pujat a l'autobús
sí,
de
sí,
la
sí,
cultura.
Sí, sí.
Com és habitual.
Com és habitual. Qui necessitarà vitamines aquest matí?
Bueno, ara ho comentàveu, editorial, titulars, i ara també a les vitamines. Necessitaran vitamines els catalans i les catalanes, com a mínim, perquè comença oficialment la turra de la campanya electoral.
Ja tenim aquí això,
Ai, que bé. Ja tenim en marxa una campanya electoral molt condicionada de moment per l'anunci de Pedro Sánchez que s'ha agafat aquests dies de reflexió personal. Ahir vaig veure un tuit del Mundo Today, molt divertit.
Ai.
No l'heu llegit? No us sona?
Sí, sí, Mundo Today, sí.
Deia miles de españoles publican una carta a la ciudadanía diciendo que reflexionan hasta el lunes y que no los esperen en sus trabajos.
He llegit un sobre la declaració a la renta. De coger el dia de reflexió...
Ah, també. Sí, també. És que ara també podem agafar-nos dies de reflexió...
Clar.
Bueno, indiscriminadament.
En fi,
vitamines per tothom, perquè torna tot, discursos i mítings a dojo, debats que cada cop hi ha més debats. No sé, tu tens la sensació que hi ha debats pràcticament cada dia. publicitat equitativa i gratuïta, passejades per barris i mercats. Jo no sé si els polítics després fan massa passejades pels barris i mercats, però fixa't. En campanya electoral, veritat, allò que van saludant a la peixatera i al de la fruita i tal, i a les dones, bueno, això és molt maco. Enquestes d'opinió per mesurar el suport als candidats, el suport de velles glòries o glòries actuals...
Uh-huh. No, de Rodríguez sorte. Zapatero, que déu-n'hi-do el, no, els actes que està fent, no?
Zapatero sí.
Les entrevistes... I...
Rodríguez Zapatero està
no,
a tope.
Es comença a dir, sí. Hi ha alguna informació al respecte, que si Pedro Sánchez dilluns diu que plega...
Segur.
Un dels substituts podria ser Rodríguez Zapatero.
Rodríguez Zapatero? I no seria Òscar Puente?
La Vuelta.
Jo faria Òscar Puente. Veig una persona...
Tu, sí, perquè conciliadora. Tot va a la maranya.
Una persona conciliadora, de consens. Sí, en fi, sí. Que ànims sí. Per tothom, perquè ens esperen dues setmanes a tope. Jo ja sé que Júlia Julve ho viu amb intensitat i amb...
M'encanto.
I amb moltíssima...
Jo estic dormint aquí, ja, sí. A la ràdio.
Ah, si m'he fixat...
Una màrfaga?
Sí. No, és que aquest matí que no t'he vist entrar i estaves a dalt, és perquè has dormit
sí,
aquí.
Sí, perquè necessito estar al dia de tot, ordinador sí. Obert, tots els ordinadors oberts, F5. Tots els actes de campanya, F5, sí,
F5, sí. F5 constantment.
Júlia Julve cada matí és una papallona, perquè dorm penjada amb un sac de dormir sí. D'aquí.
Sí.
I pel matí surt...
I amb un ull obert.
D'aquí a dalt i de dalt aquí, a l'estudi.
El dos, eh? A fer els bulletins estan
també,
a
l'altre. També,
home. També. Sí.
No et confonguis.
Ja vaig cap allà, ara.
Sí. Molt bé. Ai. Ja? Les vitamines, ja?
Ja està, ja, sí.
Val. Aquí no li arrencarà el cotxe.
Un cop més, als bancs.
Societat de consum. Tu compres un poquet...
Et confesso que la notícia me la refanfinfla prou, però és que tenia moltes...
Sí, és que
eh? M'estava jo dient, però com fa... Igual fa dos mesos que no sona Raimon.
Sí, ja t'escolto sí, jo, Societat moltíssim. De Consum, i em ve al cap el Barnes del Simpson?
Doncs a mi em ve al cap Barrio Sésamo. És com una cançó. Jo m'imagino a Coco i a Epi Blas...
Cantant això, eh?
Niños! Societat de Consum. Bueno, però bueno...
Ara. Tu viatges molt
vamos a consumir, niños! Sacar les tarjetes de crèdit.
En fi, els bancs, amb aquesta cançó, quan entres...
¿Quieres una hipoteca?
Sí.
Doncs això.
No, però bueno, ¿quieres una hipoteca? Preséntame tu vida en fascículos y ya veremos, si te doy el 60% de lo que me pides.
Ui, el 60.
El 60 és
passat, eh?
Per a per diagonals.
Bac solidari. A fi, va.
És que ja no sé ni si explicar-ho. Total, que... No, que el Tribunal de Justícia diu que s'espavili amb el tema de les despeses d'hipoteques, que igual les han de retornar a molta gent. Ja t'ho he resumit. Ja està, és que tinc molt de text aquí, ara em fa mandra llegir-lo. El més divertit ja ha passat. El meu objectiu
ja
està, alegrar-nos el matí amb Raimon, doncs ja està. Ai, Joan.
Digue'm.
Ha començat la campanya electoral i de vegades ens compliquem molt en saber què votar, qui és qui, com funciona tot plegat... I és molt més fàcil del que pensem. És molt més fàcil. Ens ho explica en una sola frase en què ho entendreu tot, Mariano Rajoy. Mariano, tú que eres tan listo, ayúdanos a entender cómo funciona esto de las elecciones.
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Así que, Juan...
La caravana, l'informatiu.
Minuts que passen de les 8 del matí. Comencem avui aquest informatiu explicant-vos que aquesta mitjanit ha arrencat oficialment la campanya electoral amb totes les enquestes remant a favor del PSC amb fins a 40 diputats i un frec a frec entre Junts i Esquerra amb un lleuger avantatge dels de Carles Puigdemont a les urnes. El Partit Popular creixeria a costa de Ciutadans i els Comuns i la CUP lluitarien per intentar no perdre vots. Judit Casellas ens explica com cada partit ha afrontat aquestes dues properes setmanes. Bon dia, Judit.
Bon dia. El PSC encara la campanya amb optimisme, amb Salvador Illa com a possible guanyador de les eleccions i amb l'esperança que l'independentisme no acabi sumant per poder teixir una majoria alternativa.
No m'agrada posar vetos, m'agrada arribar a acords.
Junts s'ho juga tot a l'efecte Carles Puigdemont i té totes les energies posades en una campanya presencial a Argelers i el retorn de l'expresident en el debat d'investidura.
El pas del retorn cada vegada és més gran, és més accelerat i és més a prop.
Esquerra ho fia tota la gestió d'aquests 3 anys del govern de Pere Aragonès i el seu gran repte és mobilitzar els votants que estan optant per l'abstenció.
El proper 12 de maig també ens dirimirem si qui lidera aquest país és un president de Catalunya o un delegat de la Moncloa.
El PP, que es menjarà bona part dels votants de Ciutadans, amb Alejandro Fernández, que continua com a candidat, tot i que fa unes setmanes estigués a la corda fluixa per les seves discrepàncies amb Feijó.
Ser capaces d'una vez por todas de acabar con el proceso como primera piedra para acabar también con el sanchismo.
Aquests són els partits que quedarien a les 4 primeres posicions en unes eleccions que es preveuen fragmentades i que fins i tot podrien portar-nos a la repetició electoral.
Gràcies, Judit. Un inici de campanya electoral que ha estat marcat per la decisió de Pedro Sánchez de prendre's uns dies de reflexió després de l'obertura de diligències judicials contra la seva dona, Begoña Gómez. Carles Puigdemont ha obert la campanya de Junts, de fet, amb un desafiament cap al president espanyol.
Coneixem molt millor que no pas ells de què va la justícia espanyola. I la policia espanyola i la premsa patriòtica ho coneixem molt bé. No ens ho ha d'explicar ningú. I, per tant, com que els coneixem, sortim plorats de casa.
Des d'Argelers, a la Catalunya Nord, Carles Puigdemont ha fet una crida a resistir els intents d'espanyolitzar aquesta campanya electoral i ha reivindicat també la seva candidatura com la que farà passar per l'adreça del govern espanyol, posant la llei d'amnistia com a exemple.
Una llei d'amnistia que l'advocat Gonzalo Boye ha augurat aquest dijous que resistirà tant el pas del temps com el pes de qualsevol qüestió prejudicial o d'inconstitucionalitat.
El lletrat, que ha participat com a expert a la Comissió Constitucional i de Justícia que analitza la norma a la Cambra Alta, ha ressaltat que en el moment en què es va escriure aquesta llei ja es va pensar, de fet, a blindar-la de cara al recorregut de recursos que vindrien després. I ha dit també, Boye, que tots els ciutadans poden estar tranquils amb la llei d'amnistia.
Y yo creo en la ley y creo en el Estado de Derecho y, por lo tanto, creo que si la ley se aplica correctamente, no es el presidente Puigdemont el que tiene que estar confiado, sino todos aquellos que entran dentro de la ley, que son varios cientos de personas, pero sobre todo quienes tienen que estar confiados. Son todos los ciudadanos. La ley es buena para todos.
I qui també ha carregat contra el president del govern espanyol a l'inici de la campanya electoral ha estat Esquerra Republicana.
El cap de llista republicà Pere Aragonès, el president d'Esquerra Oriol Junqueras i el portaveu a Madrid Gabriel Rufián han criticat Sánchez per flaquejar davant del feixisme.
Ho hem sentit de tot aquestes darreres hores. I davant de l'ultradreta ens hem de plantar sempre. I sí, sí, jo ho dic. Jo també estic profundament enamorat de la meva dona. Però jo no abandono quan l'ultradreta ataca. I planto cara. Sempre dempeus. Sempre, sempre, sempre dempeus.
Pere Aragonès ha insinuat que Partit Socialista i Junts per Catalunya només parlen de Pedro Sánchez i de Carles Puigdemont per no haver de parlar de la corrupció del cas Coldo i del cas 3%. Oriol Junqueras també ha reivindicat la història del seu partit i ha presentat Esquerra com a garantia de la lluita antifeixista.
I no podia ser d'altra manera que ha volgut mostrar el suport explícit a Sánchez és Salvador Illa.
Sí, el candidat socialista ho ha fet des de Sabadell, on el partit ha fet el primer acte d'inici de campanya davant 1.600 persones.
Te decimos, Pedro, que de tu resistencia individual levantamos hoy, hacemos un llamamiento a levantar una resistencia colectiva. Y te decimos, Pedro, que estamos contigo.
I el ministre Jordi Hereu també ha intervingut per afirmar que la democràcia espanyola és molt més forta, diu, que la mentida.
I el candidat del Partit Popular, Alejandro Fernández, ha demanat al president del govern espanyol i als candidats de Junts, Carles Puigdemont, que pleguin.
Hace 3 semanas, Puigdemont nos aseguraba que estaba planteando irse. Ayer, Sánchez nos trasladó que también se estaba pensando irse. Yo les quería decir a los dos que no duden, que sean resolutivos y que si el lunes se largan los dos, tendrán todo nuestro apoyo y comprensión.
En aquest acte, Alejandro Fernández també ha reconegut que el seu partit ho ha passat molt malament, però ha assegurat que ara és una força emergent. El PP ha volgut començar la campanya a Castelldefels, on ostenten una de les alcaldies de Catalunya.
I Ciutadans, per la seva banda, ha arrencat la campanya presentant-se a ells mateixos com la garantia més fiable de l'espai constitucionalista per poder frenar i detenir l'independentisme a Catalunya.
I és que, tot i les hores baixes que viu el partit, el candidat Carlos Carrizosa assegura que obtindran representació aquest 12 de maig.
Por lo tanto, cuidadito con las encuestas, pero es que además nosotros las hemos batido siempre. Siempre hemos superado las encuestas. En 2006, en 2010, decían que no entrábamos y entramos. En 2017 no creían que ganáramos por la diferencia que ganamos y batimos todas las encuestas y ganamos con diferencia. Ya están dando algunas encuestas. La del CIS de hoy nos da más de un 3% en la provincia de Barcelona.
Unes declaracions que Carlos Carrizosa ha fet acompanyat del cap de campanya Jordi Cañas i una vintena també de militants. En el seu Parlament, Cañas, per la seva banda, ha avisat que aquesta vegada tampoc es complirà el somni de l'independentisme de deixar Ciutadans fora del Parlament de Catalunya.
I per la seva banda també la CUP ha instat Esquerra Republicana i Junts a deixar de supeditar la seva agenda política a Madrid, tot defensant que una alternativa és imprescindible.
En un acte a Gràcia davant d'una cinquantena de persones, les candidates Laia Estrada i Laura Vega han centrat el seu discurs a les polítiques socials i han demanat un canvi de rumb, tot deixant clar que no defugen responsabilitats.
Se'ns acusa també de voler defugir d'assumir responsabilitats, cosa que és falsa. Se'ns diu que la CUP està incòmoda en l'oposició i que d'allà no ens volem moure. No, el que no farem en tot cas és entrar a governs per desplegar els programes d'altres. Però la CUP sempre estarà disposada a assumir tantes responsabilitats com calgui per desplegar programes al servei de la gent.
Els anticapitalistes també han reclamat reprendre el procés d'autodeterminació amb una agenda nacional i social pròpia i han criticat que l'última legislatura s'hagi llançat per la porta.
Tot plegat quan l'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, que depèn del govern espanyol, dona la victòria al PSC, que aconseguiria 39 o 40 diputats. Més oberta, però, és la batalla per la segona plaça, que es disputen tant Esquerra com Junts.
Sí, segons el CIS, els republicans s'imposarien a Carles Puigdemont en vots. Esquerra n'obtindria entre el 17,7 i el 19,5%, mentre que Junts tindria una forquilla d'entre el 16,3% i el 18% d'aquestes paperetes. En canvi, Junts aconseguiria de 28 a 30 diputats, mentre que la llista de Pere Aragonès es quedaria amb 27 o 28 escons. Així doncs, tant Junts com Esquerra Republicana perdrien diputats. Una baixada d'entre 7 i 10 escons, segons la banda de la forquilla, que es tingui en compte.
I també remunta el Partit Popular que amb Alejandro Fernández de cap de llista pujaria fins a la quarta posició. Gràcies a la desaparició de Ciutadans, els populars aconseguirien entre 13 i 14 diputats.
I per darrere se situaria Vox, que perdria 2 o 3 diputats i es quedaria, per tant, amb 8 o 9 escons. El CIS també contempla la possible entrada al Parlament del partit xenòfob a Aliança Catalana, liderat per Sílvia Orriols. Li donen entre 0 i 2 diputats.
Unes enquestes publicades enmig de la incertesa que plana sobre el PSOE, com dèiem, per la decisió de Pedro Sánchez de plantejar-se el seu futur de la presidència. Tot plegat, quan aquest dijous Manos Límpies ha admès que la seva denúncia a Begoña Gómez podria estar basada en informacions falses.
En un comunicat, l'associació explica que la seva denúncia està basada en les notícies que van publicar alguns mitjans de comunicació i que ara haurà de ser el jutge qui haurà de dir si aquestes informacions són certes o no. Així doncs, el líder de Manos Límpies, Miguel Bernat, deixa la porta obert al fet que el cas quedi en un no-res.
Clar, la pregunta no és per què Manos Límpies ha presentat aquesta denúncia. Manos Límpies porta un gran historial en presentar denúncies que s'aguanten poc o menys. La pregunta és per què el jutge ha acceptat aquesta denúncia. Aquesta hauria de ser la pregunta. Per cert, un dels fills del jutge és concejal del Partit Popular. De res. Justament, la Fiscalia ha demanat arxivar la causa contra Begoña Gómez a l'espera de com avancen els fets. Els ministres del govern de Pedro Sánchez tanquen files amb ell i li mostren el seu suport perquè continuï al càrrec, si així ho desitja.
Diferents pesos pesants al seu executiu, com el ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, la vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, s'han posicionat al costat del president espanyol i s'han mostrat convençuts que el procés judicial contra Begoña Gómez acabarà en no res. Ho han dit a Radio Cable i la SER.
A mí me parece que el proceso de reflexión del presidente pues debería terminar con una decisión de ser claros. No nos puede doblar el pulso la jauría extremista con mentiras, con bulos y con patrañas para intimidarnos.
Un acto de absoluta sinceridad, honestidad, abriendo su corazón al conjunto de los ciudadanos y transmitiendo la verdad, lo que él siente, cómo se encuentra y por qué se hace estas preguntas después de tantos años, no ya meses, sino años en los que la resistencia del presidente ha sido muy clara, muy evidente.
També l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat una mobilització dels simpatitzants del PSOE per donar suport a Pedro Sánchez.
Pero a los compañeros, a las compañeras, a los simpatizantes y a los simpatizantes les pido que se movilicen en favor de la democracia y del respeto, en favor de la justicia y en favor de la tarea de Pedro Sánchez. Hay que apoyarle, arroparle.
Abans ho dèiem, Rodríguez Zapatero, que comença a sonar, amb veu baixa, però comença a sonar com a possible substitut de Pedro Sánchez, si Pedro Sánchez deixa finalment el càrrec. També, evidentment, sonava a Montero, vicepresidenta del govern, i també comença a sonar que venen les europees, s'ha d'escollir presidència del Consell Europeu, el senyor Michel Plega, i també comença a sonar que com a president del Consell Europeu porti per nom Pedro Sánchez, que està ben vist a Europa, per cert. I a tot això, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, considera que el mateix Pedro Sánchez està seguint una estratègia electoral i judicial per defensar-se i aprofitar-ho per intimidar jutges i periodistes.
També considera que el seu objectiu és mobilitzar la gent per compassió perquè no té arguments per defensar la seva gestió política. En una compareixença d'urgència des de la seu del PP, amb un to, per cert, molt dur, Feijóo ha dit que Sánchez està actuant de manera irresponsable i també amb deixadesa de funcions. Tot i això, creu que si se sotmet a una qüestió de confiança, la superarà. Això gràcies a Junts per Catalunya i Esquerra.
Podrá incluso superar una moción de confianza si se lo propone, porque el independentismo tiene ante sí el negocio que siempre ha soñado. Pero que sepa que al final se hundirá. Se hundirá y que lo hará en solitario.
I els sindicats de presons desconvoquen la vaga després d'acordar amb el Departament de Justícia millores laborals i de seguretat.
Govern i representants dels centres penitenciaris han arribat a una entesa. Ha estat aquesta matinada de divendres i han desconvocat, per tant, les dues jornades de vaga previstes per aquest divendres i també pel proper 11 de maig. L'acord, segons el Departament, implicaria, com deies, millores laborals i de seguretat en els treballadors penitenciaris per valor de 30 milions d'euros, això aproximadament UGT, Comissions Obreres, la candidatura autònoma de treballadors de l'administració de Catalunya i la intersindical havien convocat aquesta vaga arran de la mort d'una cuinera de la presó de Mas d'Enric a mans d'un reclus. El passat mes de març, els sindicats CESIF i l'agrupació de cossos de l'administració d'institucions penitenciàries s'havien desmarcat d'aquesta jornada de vaga.
Gairebé 32 minuts que passen de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. Vinga, va, més qüestions i alerta aquesta xifra. 6 de cada 10 famílies que tenen infants a l'escola primària no volen donar un mòbil al seu fill abans dels 16 anys, però un cop passen a l'institut, el 80% reconeixen que li donen a primer d'ESO, és a dir, quan els adolescents en tenen 12. Ho revela així una enquesta elaborada per la plataforma Adolescència Lliure de Mòbils, que han respost 23.000 famílies de tot Catalunya. En Pau Massip ens en dona les claus.
Hi ha un element bàsic que ho defineix tot, la pressió social. Ho explica la Lluna Porta, portaveu d'Adolescència Lliure de Mòbil.
Clar, per una banda, hi ha els nens que ja el tenen o que ja estan a secundària i tenen por de ser els únics. I aquests nens diuen, home, jo no, no és que el vulgui, però com que tothom el té, és per això que el vull. Per tant, molts nens tenen claríssim el per què el volen, que és formar part del grup. Per tant, no és que necessitin el mòbil.
Un sentiment que, com comenta Porta Ràdio Estel, és ben real.
Aquesta por a no formar part del grup és real. Vull dir que és una cosa que... No és que els pares són molt febles. Imagina't que ens passen a nosaltres, no? Que no pots acabar de quedar amb els companys de feina, que no pots quedar amb els amics, perquè tothom queda per WhatsApp i tu no estàs allà, no? Per tant, et quedes realment una mica aïllat.
Els autors de l'enquesta remarquen aquesta contradicció entre el desig de les famílies, que volen endarrerir al màxim el moment en què els seus fills tenen el primer smartphone, i la pressió social que pateixen i que els acaba fent claudicar. Però aquí també cal afegir-hi el paper que juguen els pares i mares, perquè la meitat de les famílies que han contestat l'enquesta afirmen que el primer motiu per comprar un mòbil als seus fills és que van sols pel carrer i els volen tenir controlats en tot moment. I una porta ho retrata amb aquesta paradoxa.
Els pares aquí han de fer el mea culpa, perquè estem en la generació de la hiperpaternitat i aquests pares helicòpter, que es diuen en anglès, que estem massa pendents de tot i sempre estem patint en excés. I la veritat és que és molt més improbable que et segrestin els fills que no pas que tinguin ciberatacs o problemes d'assetjament cibernètic.
És per això que la plataforma Adolescents sense mòbil demanen una reflexió a les famílies, que haurien de ser conscients que no poden controlar els seus fills constantment. A més, alerten que poden saber on són, però no amb qui parlen a través del mòbil o a quins continguts estan exposats. Per això, al seu web proposen diverses alternatives, com els mòbils sense internet. També reclamen un pacte social perquè totes les famílies endarrereixin l'entrega del primer mòbil als seus fills fins als 16 anys, com a mínim. Una proposta que té el suport de 9 de cada 10 famílies enquestades.
I encara sobre educació, la intersindical qüestiona el pla presentat per la Conselleria per millorar les matemàtiques i la comprensió lectora dels alumnes.
Recordem que el Departament d'Educació va anunciar dimecres que acompanyarà docents de 200 centres perquè puguin destinar 2 hores a la setmana de l'horari lectiu dels alumnes a millorar les matemàtiques a través de l'experimentació i materials manipulables, mentre que també va assenyalar que es formarà una xarxa de 250 centres que focalitzaran intensament a la millora de la comprensió lectora, l'oralitat i la garantia també de la immersió lingüística. En un comunicat, el sindicat assenyala que el pla parteix d'una manca de recursos pressupostaris que en qüestiona la viabilitat i exigeixen que qualsevol mesura per millorar l'educació vagi acompanyada d'una reducció de ràtios i d'un augment de plantilla que en garanteixi també una implementació efectiva. Adverteixen també que sense aquests canvis el pla podria no ser més que fum.
I encara us expliquem que la sequera no impedirà que les piscines dels càmpings estiguin en ple funcionament aquest estiu, segons ha indicat la patronal del sector, Júlia.
Sí, és que el sector ha optat per totes les estratègies possibles, com ara portar aigua de conques no afectades o instal·lar sistemes de recirculació. Ho explica Miquel Gotanegre, president de la Federació Catalana de Càmpings.
Estem fent totes les estratègies possibles. Des de portar aigua de salada de conques on no estan afectades, sistemes de recirculació. Penseu que les piscines ja són plenes, o sigui que d'allò seran plenes, no, les piscines ja ho són. A partir d'aquí hem de veure com els mantenim, però estem treballant d'una manera intensa per buscar tots els recursos perquè això sigui així.
Gotanegre insisteix que els càmpings fa anys que milloren l'eficiència i ha assegurat que des del 2004 el consum d'aigua s'ha reduït un 60%.
I canviem de qüestió perquè el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dona més marge als clients per reclamar el retorn de les despeses de la hipoteca als bancs. Unes despeses que, al moment de contractar el crèdit, l'entitat bancària va carregar als clients quan se n'hauria d'haver fet càrrec ella.
Sí, de fet, a principis d'any, la justícia europea ja va tombar el termini màxim que marcava el Codi Civil català, que només deixava 10 anys després de pagar l'última quota de la hipoteca per reclamar aquestes despeses. Ara, en dues sentències publicades aquest dijous, la justícia europea defensa que el període de prescripció ha de començar quan es declara abusiu a una clàusula. Per tant, el Tribunal sosté que no es pot tenir en compte les sentències del Tribunal Suprem que van declarar per primera vegada que clàusules com les de contractes eren abusives com a punt de partida per calcular el termini de prescripció per a tots els clients afectats. El Tribunal considera que no se'ls pot exigir que estiguin al dia de les sentències del Suprem, ja que això permetria als bancs quedar-se amb les quantitats indegudament adquirides. A la pràctica, això vol dir que es dona molt més marge per reclamar les despeses abusives i li posa les coses molt més difícil al banc per rebutjar aquestes reclamacions.
Recorden que som en crisi econòmica en aquest país gairebé des del 2008? Recorden que, malgrat aquesta crisi econòmica, els bancs es van rescatar? Recorden que els bancs mai van tornar a aquests calés? Doncs bé, ara ho han tornat a fer, però de manera més directa. I atenció, aquesta notícia anul·la la històrica condemna per agressió sexual contra el magnat nord-americà Harvey Weinstein, un cas que va donar la volta al món i que va suposar l'origen del Me Too.
Sí, l'acord d'apel·lacions de Nova York, és a dir, el tribunal estatal més important, considera que Weinstein no va tenir un judici just. Recordem que el director de cinema va ser condemnat a 23 anys de presó per delictes sexuals molt greus. Ara, però, els jutges, com deies, han detectat diversos errors en el procés judicial d'ara fa 4 anys i un d'ells és permetre que testifiqués contra ell dones que no formaven part d'aquest cas. Tot i aquesta sentència, Weinstein seguirà a la presó, ja que està condemnat a 16 anys de presó per un altre cas d'agressió sexual a Los Angeles.
I un jutge de Tarragona ha executat aquest dijous el desnonament d'una família amb una filla de 5 anys al barri d'Icomà.
Els Mossos d'Esquadra desplegaven un ampli dispositiu amb 15 agents del Zarro i es desplaçaven fins al carrer d'Horta Gran 2 hores abans de l'hora prevista. D'aquesta manera, podien acordonar la zona i evitar que la trentena de manifestants cridats pel Sindicat de l'Habitatge de Tarragona poguessin apropar-se a l'immoble i bloquejar l'entrada. Yasmina, membre del Sindicat d'Habitatge, explica la situació que s'ha viscut.
Los Mossos con la comitiva lo que han hecho es sacar una familia afuera con una niña de 5 años. Los han dejado en la calle sin recursos, sin un sitio asegurado para ir a dormir, ni nada. No les daban ninguna alternativa.
I és que aquest era el quart intent de desnonament que vivia la família des del juny del 2023. L'últim va ser al febrer, quan van aconseguir aturar aquest desnonament anterior gràcies a la mobilització ciutadana.
I l'Aliança contra la Pobresa Energètica ha exigit a Naturgy que segui a negociar la condonació del deute a llars vulnerables.
I ho ha fet a través d'una acció davant la seu de la companyia Barcelona. En concret, l'organització reclama que la companyia s'assegui a negociar i acabi signant un conveni amb la Generalitat, com el que aquesta va establir amb Endesa. L'APE ha reivindicat que davant dels grans beneficis de la companyia, la condonació del deute de les llars vulnerades és una qüestió de mínims. Ha criticat també la retribució al seu paret desmesurada que va obtenir el president de la companyia l'any passat.
Parlem també sobre el conflicte del Pròxim Orient, perquè l'Estat espanyol i 17 països més, entre els quals hi ha el Regne Unit, els Estats Units, França o Alemanya, exigeixen a Hamas l'alliberament immediat de tots els hostatges segrestats per Gaza.
En un comunicat que han fet conjuntament, els països remarquen que el futur dels hostatges i la població civil de Gaza és una preocupació internacional. En aquest sentit, afirmen que l'acord que hi ha sobre la taula per alliberar-los comportaria un alto el foc immediat i prolongat a Gaza, que facilitaria, per tant, un increment en l'ajut humanitari i permetria també encaminar cap a un final creïble de les hostilitats. Així demanen a Hamas permetre acabar amb la crisi per poder-se centrar en els esforços en portar pau i estabilitat a la regió.
Tot plegat quan la Flotilla de la Llibertat ha recollit més de 2.000 signatures de suport per la missió de portar 5.500 tones d'ajut humanitari a bord de 3 vaixells a Palestina.
La flota té previst a partir d'avui sortir des d'un port turc amb centenars d'activistes de 40 països, entre els quals, recordem-ho, hi són l'exalcaldessa de Barcelona, de Colau, o el candidat dels comuns a les europees, Jaume Asens. El manifest de suport a la iniciativa compta amb les signatures de personalitats de la cultura, com els cineastes Julio Medem i Rodrigo Sorogoyen, els actors Antonio de la Torre, Maria Boto o Natalie Potts. El text denuncia pressions polítiques i amenaces militars per impedir la sortida d'aquesta flotilla cap a Gaza.
I tornem cap a casa nostra, Camarles, al Baix Ebre. Un centenar de veïns s'ha manifestat aquest dijous a les portes de l'Ajuntament de la Població per oposar-se a la possible implantació d'una planta de biogàs al terme municipal.
La concentració coincidia amb la sessió plenària municipal, on s'aprovava per unanimitat una moció que insta el govern local a encarregar un anàlisi exhaustiu sobre quines conseqüències tindria la instal·lació i fer-ne públics els resultats. Els manifestants rebutgen ubicar la planta al pla de Vif i alerten que podria comportar males olors i també contaminació atmosfèrica. És Manolo Sánchez, membre de GEMEC.
Estem en contra perquè trinxarà el territori encara més. A més, l'impacte que tindrà en mitjambiental, que jo quan parlo quan parlem l'OGPEC d'impacte mitjambiental, no parlem sols dels ocells que hi ha, o dels animals o les plantes, sinó també de les persones que viuen allà.
I obrim també plana de successos, perquè els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un taxista que feia un trasllat de viatgers begut i drogat a bot a Terra Alta.
Els agents van aturar el vehicle en un dels controls desplegats per la celebració del festival Cruïlla Batea. Eren 2:45 de la matinada de diumenge i el taxista traslladava 3 persones. Els Mossos van apreciar símptomes de conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues. A la prova d'alcoholèmia va donar 0,23 i també va donar positiu en el consum de diverses drogues. Les diligències penals s'han readmès al jutjat d'instrucció de Gandesa. Aquest delicte pot comportar penes de presó d'entre 3 i 6 mesos o, en canvi, fer treballs en benefici de la comunitat.
I l'Audiència de Girona ha condemnat a 7 anys, 6 mesos i un dia de presó al veí de Sant Antoni de Calonge, que va calar foc a casa amb els pares dins.
Els fets van passar al maig del 2022, hores després que l'acusat discutís amb el pare i l'agredís. El judici, el processat, va admetre haver provocat l'incendi, però va atribuir-ho a un rampell i va assegurar que no volia fer mal a ningú. La sentència, però, descarta aquesta versió i conclou que va actuar a consciència per crear un perill real.
I abans dels esports us expliquem, abans ens ho comentava en Rafa Sanahuja, que la Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona ha estat guardonada amb el Premi d'Arquitectura Emergent que atorga la Fundació Mies van der Rohe i la Comissió Europea.
L'obra, desenvolupada per l'estudi madrileny Som Arquitectura, s'ha imposat a la plaça i l'oficina de turisme de Viodau, a Portugal, l'altre finalista d'aquest certamen. Segons destaca el jurat, la Biblioteca Barcelonina actua a l'escala de la ciutat contribuint a la transformació del barri, obrint-se com un nou espai públic exterior, però també interior, i també subratlla que l'estructura es desenvolupa com una seqüència d'espais monumentals i també domèstics que proporcionen ambients confortables per l'aprenentatge i posen valor també la seva meticulosa atenció als detalls.
Minut i mig i arribarem a 8:45 del matí. Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Anem a Plana Esportiva.
La caravana.
Xavi Toscano, bon dia de nou.
Què tal, bon dia.
Xavi Hernández ha explicat que el sentiment cap al club i la confiança en un projecte guanyador l'han empès a repensar-se la decisió que va prendre el gener i continua a la banqueta del primer equip del Barça.
Sí, l'acord l'han escenificat aquest dijous el president blaugrana, Joan Laporta, i el mateix entrenador, Xavi Hernández, el màxim dirigent del club. Li ha transmès la confiança de tota la junta directiva.
Creiem en l'estabilitat del club. Això és un projecte que jo ara he vist que no està acabat, que l'hem de continuar, estem treballant bé.
Dic a la junta directiva, per unanimitat, donat recolzament a la continuïtat o a aquesta decisió.
Avui la plantilla, recordem, torna a la feina per preparar ja el duel de Lliga d'aquesta propera jornada que es disputarà dilluns a les 9 de la nit contra el València.
Una jornada que obre avui el Madrid, que visita la Reial Societat.
L'equip de Sant Sebastià necessita puntuar per consolidar-se a la 6ª plaça de la classificació, mentre que els blancs, amb la Lliga ja pràcticament al sac, racionaran esforços per arribar bé dimarts que ve a Alemanya pel partit de semifinals de la Champions, que juguen contra el Bayern de Múnich. Tot i això, el tècnic blanc, Carlo Ancelotti, ha advertit que s'ha de seguir competint tot i ser líders.
Hasta que la matemática nos da la liga, tenemos que pelear, luchar, porque lo estamos haciendo muy bien, la dinámica es muy buena, para tener la dinámica buena y también para preparar bien los próximos partidos de Champions, es importante que esta dinámica sea buena.
Avui no jugarà ni Mendy ni tampoc Jude Bellingham, aquest últim per gastroenteritis. Sí que ha entrat a la convocatòria Rodrigo, tot i que el brasileny no s'ha entrenat. No es va entrenar aquest dijous amb la resta dels seus companys per una grip.
I el Girona jugarà demà contra les Palmes, això sí, amb diverses baixes a la plantilla.
Estuani serà baixa segura, mentre que Angel Herrera i Sigankov podran viatjar, però no està clar encara que puguin jugar a l'11 titular. El que ningú s'esperava era l'incident que protagonitzaven ahir Jan Couto i Juanpe durant l'entrenament i que explicava l'entrenador Michel Sánchez.
Han tingut un cop entre ells i un cop de cap. I ara mateix estan en l'hospital, els dos, i veurem el dot, m'ha de dir després que passarà, però té mala pinta.
Juan Pe pateix una fractura nasal i serà baixar aproximadament 2 setmanes, mentre que Jan Couto, amb un fort cop i un tall a la sella, entrarà a la convocatòria depenent de la seva evolució, però pràcticament està totalment descartat per jugar. El Girona intentarà trencar contra les Palmes la seva mala ratxa com a visitants. Els blanc i vermells han perdut els últims 5 partits que han jugat fora de casa.
I en bàsquet, partit clau avui pel Barça contra l'Olympiacos per seguir tenint opcions a Europa.
L'equip de Grimau perdia, recordem, aquest dimecres en el primer partit contra els grecs per un ajustat 75-77, perdent així també el factor pista. Per tant, la derrota obliga el Barça a guanyar avui i almenys també un partit a la pista de l'equip rival, si no vol veure com s'esvaeixen les opcions de ser a la final fora europea. El partit serà al Palau a les 9 de la nit. De la seva banda, el Real Madrid és només ja una victòria de tenir plaça en aquesta final fora europea. Aquesta nit ha guanyat el segon partit contra el Baskonia per 101-90.
I aquesta nit victòria també de l'Uni Girona contra el Jairis a l'anada de quarts de final de la Lliga Femenina per un contundent 50-60.
I les catalanes enfrontaran, per tant, la tornada de quarts d'aquest diumenge a Fontejau amb un avantatge de 10 punts. La resta d'enfrontaments dels quarts d'aquest dijous acabaven amb victòria del València Bàsquet sobre l'Euskotren per 59-60 i triomf també del Baxi Ferrol per 61-49 contra les Perfumeries Avenides. Paral·lelament, també en poliesportiu, el Barça d'handbol ha guanyat amb comoditat el PSG per 22-30 i ja és a un pas més a prop de la final four de la Champions. Ara els blaugranes hauran de rematar la feina dijous que ve al Palau.
I en tenis també us expliquem que Rafa Nadal ja és a segona ronda del Master 1000 de Madrid després de vèncer només una hora el jugador estadounidenc
de 16 anys, Darwin Blanc.
Si el manacorí aprofitava la inexperiència del seu rival per endossar-li un contundent 6-1 i 6-0 i avançar amb facilitat a la següent fase d'aquest Masters 1000 de Madrid, ara Nadal haurà d'enfrontar-se aquest dissabte a qui va ser el seu butxí a Barcelona fa només una setmana, l'australià Àlex de Viñaur. Carlos Alcaraz s'estrena avui a les 4 contra Alexander Shevchenko, amb totes les mirades posades en el seu estat físic, després d'haver-se perdut els tornejos de Monte Carlo i també el Godó a Barcelona per una lesió al seu braç dret.
Pero las lesiones vienen, al final nosotros tenemos que lidiar con ellas, a pesar también de que yo me encuentro físicamente bien, me he formado bien y demás, al final todavía tengo 20 años y eso también lo voy teniendo más claro ahora. Tengo 20 años, mi cuerpo todavía no está hecho y pues necesito un par de años para que, bueno, mi cuerpo se asiente también un poquito a esta exigencia.
Un Alcaraz que, recordem, defensa títol a Madrid.
I en motor avui arrenca el Gran Premi d'Espanya de MotoGP al circuit de Jerez.
Quarta cursa d'aquesta temporada, amb especial atenció als pilots espanyols, que han guanyat dues de les tres curses disputades fins al moment. Per ara, el madrileny Jorge Martín lidera el Mundial de MotoGP, mentre que el català Maverick Viñales i el murcià Pedro Acosta són tercers i quarts, respectivament. Qui espera canviar la mala dinàmica dels últims grans premis a Jerez és el català Marc Márquez. Així afronta la prova després de quedar-se sense puntuar en les dues últimes curses.
No se puede ganar sin antes hacer un podio. O sea, evidentemente la gente dice, ¿vienes con una buena dinámica? Este año sí, vengo de 2-0. O sea, no, las cosas son como son. Sí que vengo de mostrar velocidad, sí, que destellos también. Pero bueno, estos destellos tienen que ser constantes, tiene que haber siempre la llama ahí durante todo el fin de semana y no ser cosas puntuales. Y eso se irá cogiendo, pues, poco a poco.
Els entrenaments d'aquest Gran Premi de Jerez tindran lloc a 3:15 del matí, mentre que a les 3 de la tarda seran a la segona sessió de lliures.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
Pràcticament 10 minuts i arribem a les 9 del matí. Que ara bé.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Vallès, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què ens expliques avui a la cara B?
Mira, avui a la cara B comencem amb una sentència que ha passat a Madrid i que no ha deixat indiferent a ningú. És un treballador que va insultar el seu cap dient-li gilipolles.
Apa.
I que el van despedir, òbviament, no? Com era d'esperar. Doncs, segons la justícia, aquest no pot ser un motiu d'acomiadament.
Ah, no?
Està
no?
Molt bé.
No. O sigui, com va anar? El treballador li va dir gilipolles al seu cap, segurament tenia diverses raons, no sabem quins eren els entrellats d'aquesta empresa ni quin és el tracte dels seus treballadors, però el que sí sabem és que en aquest cas el que va passar és que es va demanar al treballador en qüestió que es quedés a l'empresa quan ja havia acabat la jornada laboral i el van advertir que si no es quedava el sancionarien, no? O sigui, que ja li van fer una mica de xantatge.
Val.
Total, que el treballador, enfadat, va insultar el seu cap, li va dir, a veure si t'atreveixes, gilipolles, i, òbviament, es van atrevir i el van fer fora, no? Llavors, el que va passar és que no els hi va sortir gaire bé la jugada, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ara ha dictat una sentència que diu que l'empresa té obligació de readmetre'l immediatament o pagar-li una indemnització de més de 20.000 euros.
Ostres, vull dir que broma, eh?
Poca broma, sí.
Un cotxe nou, eh?
Per tant, si ho estic entenent bé...
A veure...
Sí. Judit Vallès, tu pots dir-li al teu cap gilipolles i no passa res?
Exacte, aquesta seria una mica la conclusió no, d'aquesta sentència.
Està bé saber-ho.
Clar, o sigui, el que han dit dels magistrats és que s'ha de valorar el context en què es fa servir l'insult.
El context.
I que en aquest cas el treballador tenia justificació per dir gilipolles.
Ah, ha d'estar justificat,
eh? Ha d'estar justificat, sí.
No puc anar i de bones a primeres...
Si no erro, perquè vaig llegir la notícia al vespre també, el que diu aquesta sentència és que li pots dir... Una vegada.
És veritat, sí, també ho diu això.
Al cap li pots dir una vegada gilipolles.
Dos ja no.
Tens una possibilitat, una opció, sí.
Guarda't aquesta vegada.
Una carta. Saps què aquesta és la carta. La carta. Has de saber-la utilitzar.
Sí, dosifica.
Dosifica perquè si la utilitzes...
Has de triar el moment idoni.
El primer moment, doncs ja l'has perduda, clar.
Sí. Has tingut algun cap, Rafa, que li haguessis dit
Sí, clar que sí. Sí, eh? Sí, sí, sí.
Val, val,
no és l'actual, eh?
No, va per aquí, no va per aquí.
L'actual l'estimo molt. El valoro molt, millor dit. Estimar-lo igual és una mica fort.
Què?
No, veus? No m'hi he trobat.
Jo he tingut diversos, ara que ho penso.
He treballat en bons equips i en bons caps. Sí.
Sí, és que ara em venen noms a la ment, mare, i alguns que estaven molt enterrats.
T'hi has bloquejat un record.
Algunes. Recordo una especialment, déu-n'hi-do.
Sí, eh?
Sí, sí. Terrible.
En fi, tot i això, no estem fent una crida perquè ho feu.
No, proveu.
No cal que insulteu el vostre cap.
Ha estat justificat.
O si voleu provar-ho, mira, potser aconseguiu 20.000 euros...
Home, també és veritat. Home, aquest treballador l'ha sortit la jugada molt bé.
Sí. Molt bé. No sé què decidirà l'empresa, si tornar-lo a posar dins o donar-li els 20.000.
Ah, però decideix l'empresa o el treballador?
Té aquestes dues opcions.
Sí, té dues opcions, per tant decideix l'empresa.
O readmetre'l.
Home, doncs jo crec que el readmetrà.
Sí. Quin mal rotllo l'empresa, també.
Clar, és que el readmetrà. És que...
M'agradaria...
Ell no voldrà pas en tornar a entrar.
Ser-hi a la signatura d'aquest nou contracte.
Sí, sí. I el descorxament de cava posterior.
També. Va, seguim amb més cosetes?
Sí, seguim amb una altra notícia, que de fet també és de Madrid.
Ep.
Avui estem molt madrilenys.
Anem cap a Madrid.
El passat mes de març, l'Ajuntament de Madrid va desmuntar el monument de les víctimes de l'11M. No, de fet, el va desmuntar a la tardor, però el mes de març, el 13... No, sí, el mes de març van decidir fer una jornada perquè la gent pogués anar a buscar les peces de vidre del monument i emportar-se-les a casa, no? Llavors, això ho van organitzar el mes de març i el 13 d'abril va ser quan es van obrir les portes de l'Ajuntament perquè la gent anés a recollir aquestes peces. Fins aquí tot bé. Llavors, clar, ells van pensar que seria una molt bona acció, molt maca, doncs, per continuar recordant les víctimes i perquè tothom qui volgués pogués emportar-se una peça d'aquestes a casa, no? Van repartir-ne quasi 5.000 peces d'aquestes, n'hi havia bastantes.
Sí.
Doncs, com era d'esperar, hi ha gent que ha aprofitat l'oportunitat per fer uns dinerons i aquests maons han aparegut aquesta setmana al Wallapop.
No m'ho puc creure.
Al Wallapop i a Mil Anuncios.
Estem parlant del monument a les víctimes de l'11M, eh?
Sí, sí.
No m'ho puc creure.
Sí, sí, sí.
Però i què posen l'anunci?
Ara us explicaré. Primer se'm van adonar diferents plataformes de compra-venda.
Deixa'm que expliqui als oients que jo en tia està negant i posant els ulls en blanc, com dient.
No, és que va... Perdoneu.
Me bajo de la vida, me bajo de la vida.
És molt fort.
Però quin moment, a quin punt hem arribat?
Todo por la pasta.
S'ha de fer negoci de tot, és que...
D'una cosa molt tràgica.
Sí, sí.
Bueno, hi ha gent que no té escrúpols.
Ja.
No hi ha problema.
Doncs això, que s'han registrat a diverses plataformes de compra-venda i s'han trobat anuncis on s'ofereixen aquestes peces de vidre que van formar part de l'homenatge per preus que ronden els 200 euros.
Ah, mira, sí.
200 euros, eh?
Au, vinga.
Llavors, ho hem trobat a Mil Anuncios i a Wallapop i jo ho he buscat perquè tenia curiositat.
Has buscat els anuncis?
He buscat els anuncis. He posat Ladrillo Monumento 11M al Wallapop i he pogut comprovar que sí. I no només això, eh? És que té molta tela.
Jo en tria, si jo, com dos imbècils, entrant a Wallapop.
Aneu a Wallapop, poseu Ladrillo Monumento 11M. Jo ho he buscat avui al matí i em sortia.
Val, perfecte.
Llavors, un dels anuncis diu que venen els maons a 200 euros cada un, però que estan disposats a negociar el preu perquè en té molts i pot fer ofertes si en vols més d'un.
Mira,
això de primeres.
Ofertes i tot.
També hem de pensar que els maons pesen...
Home, que sempre es negocia en aquestes plataformes.
Sí, igual.
És com el zoco.
Bueno, hi ha gent que no gaire, diuen aquest és el preu i no el negocio.
Els menys.
Mm. Sí, s'ha de negociar.
Jo és que de vegades penso que... hem banalitzat massa, és a dir, una cosa és que vivim en el país de la Cerillo de Tormes, i això ja ho sabem, i hem agafat com a certa gràcia aquest pillisme, si m'ho deixeu dir així, eh?
La picaresca.
La picaresca, sí. Però clar, la picaresca també té límits, tu.
Sí, totalment. També hem de pensar que els maons pesaven 8 quilos i mig.
O sigui, cada maó, eh?
Cada maó. I hi ha gent que va agafar-ne moltíssims. Com ho van fer? Vull dir, no entenc com van fer la cua i, a més,
un palet.
Que la gent que el repartia no sospitessin de persones que s'emportaven 15 maons a casa. No entenc.
Yeah.
En fi...
Anava entrant cada vegada amb un... amb un outfit diferent. S'anava canviant les ulleres, es posava un bigoti... Aquestes coses molt de Mortadelo.
Un barret. Sí. En fi, també hi ha anuncis que es dediquen a netejar-los. Una de les publicacions, de fet, que he trobat aquest matí posa que netegen els maons per 40 euros al maó i que tenen servei de recollida i entrega de 24 a 48 hores. Tela.
40 més, euros al maó, eh?
40 euros al maó. I també diuen que si se sol·licita la neteja de dos o més peces, el preu es redueix a 30 euros la peça.
Ah, mira.
Vull dir que aquí també negoci, negoci. En fi, l'associació de 11M afectats del terrorisme està enfadadíssima, normal, perquè, a més, quan es va fer aquesta acció de repartir els maons a la ciutadania, no se'ls hi va consultar la decisió. Ells havien proposat que primer uns se'ls guardés l'Ajuntament, uns altres els repartís a les víctimes, no? I llavors ja...
Les víctimes no en tenen cap.
No, o sigui, les que van anar-ho... Exacte. No s'han guardat algunes per les víctimes. L'Ajuntament el que va fer va ser obrir-ho de tothom i el primero que llega, el primero que se lo queda.
La libertad.
De totes maneres, jo, tot aquest assumpte, si l'estic entenent bé, és una mica estrany, no?, repartir els maons aquells, no sé.
Tot comença a ser molt estrany.
No ho veig... No sé, és com una mica macabre, no? Sí. No sé.
No, ho és, ho és.
Tinc la sensació...
Sense el mica.
Una mica macabre. Va, sí, tinc a casa un record de... A veure.
Sí.
Vallès,
no sé si ho heu trobat al Wallapop, però sí. Ara els estic ensenyant als meus companys.
Que eren com ovalats, però sí, vaja, sí. És el mateix.
Sí. En fi...
Aquest és barat. És barat, aquest està bé de preu.
A Madrid passen coses.
Sí.
Passen coses
rares. I fan coses.
Ai, anem a la musiqueta?
Anem a la musiqueta, sí.
Sé yo, a veces el que pierde gana algo mejor. No. Quien se inventó la frase no te conoció. No sé, la autoayuda no sé si me va a venir.
Com m'agrada sentir Balmes, eh? Però molt, eh? Mm-hmm.
És molt xula aquesta cançó, eh? En fi, divendres és el dia que els artistes treuen noves cançons. Avui han sortit moltíssimes cançons noves. Han sortit una nova cançó de la Julieta, una nova cançó d'en Bad Bunny, l'Aitana i en Sebastián Yatra, la seva gran col·laboració. Aquesta cançó jo l'he deixat per la premsa rosa d'avui.
Sí.
Per comentar-la
després. Ja, escoltarem.